Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 11 d'abril del 2026 hi ha una escena meravellosa a la pel·lícula Interstellar del Christopher Nolan, estrenada el 2014, que ens connecta amb aquesta missió Artemis 2 i el que passa en aquest món taquicàrdic que balla al ritme de Donald Trump. El protagonista, en Cooper, interpretat pel... Ara no em surt el nom. El McConaughey. Matthew McConaughey, això mateix. En Cooper. Un pilot descregut que es veu obligat a treballar com a conreador de blat, que parla amb el seu sogre al porxo de casa, amb un accent de Texas i amb una cervesa a la mà, i que li diu això.
Well, we used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now just look down and worry about our place in the dirt.
Cooper, you were good at something.
Traduïm en Cooper, en Matthew McConaughey, ve a dir d'alguna manera que abans miràvem cap a l'espai per saber el nostre lloc entre les estrelles, ara, en canvi, només ens preocupem per saber quin és el nostre lloc entre la pols. La missió que ha portat quatre astronautes cap a la cara oculta de la Lluna, més lluny que mai en la història de la humanitat, connecta amb la primera part d'aquest diàleg d'Interestel·lar. Hi ha una pulsió humana que fa que sempre mirem més enllà, que ens preguntem d'on venim, que ens preguntem si hi ha algú allà fora que se'ns assembli, que ens qüestiona el misteri de la vida. Res ens fa sentir més insignificants i al mateix temps tan poderosos com veure una nau com va i com torna de l'espai. Però, si ens volem sentir insignificants, la segona part de la frase. Centrem-nos-hi. Buscar el nostre lloc entre la pols d'un món que té tendències preapocalíptiques. Perquè mentre quatre astronautes exploraven els límits de les missions espacials, a la Terra, al planeta Terra, només hem constatat la debilitat de la treva en una guerra que, més d'un mes després, continua sense tenir cap sentit. Trump, ja ho sabem, és més de buscar un lloc privilegiat entre la runa que no pas de mirar cap a l'espai, no fos cas que perdés protagonisme. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement amb Roger Escapa.
De seguida el temps, amb aquest dissabte també primaveral i assolellat. Abans, però, informació de servei, ja s'ha reobert l'AP7 en els dos sentits de la marxa a Mollet del Vallès. De matinada us hem informat d'aquest incendi en una indústria que ha alterat la circulació en aquest punt de l'AP7 en els dos sentits a Mollet del Vallès. Doncs bé, a aquesta hora tot funciona amb normalitat, l'incendi s'ha estabilitzat, encara hi ha 16 dotacions juntament amb personal dels grups de riscos tecnològics que hi està treballant. L'autopista AP7 ha estat tallada durant més d'una hora aquesta matinada, però tot resolt i circulació aquesta hora fluïda en els dos sentits de la marxa AP7 a l'altura de Mollet del Vallès. Jofre Genué, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Cap de setmana amb un canvi de temps, tot i que aquest dissabte encara bonança.
Bonança sobretot en quant a les temperatures, perquè encara l'ambient serà, amb aquesta flaire estiuenca que hem tingut aquests darrers dies, valors que superen els 25 graus, malgrat la presència d'aquests núvols que van a més. De fet, el sol anirà apagant-se al llarg del dia, pot lluir més potser a les comarques de Girona, però ara mateix el cel està força tapat cap a Ponent, cap a les Terres de l'Ebre, i aquesta variabilitat, amb un ambient enterbolit, barrejat també amb aquesta pols agariana, doncs farà doncs, que el sol li costi de lluir. Per tant, les temperatures potser baixen un palet respecte aquests darrers dies, no s'arribarà als 30, però es podrà superar fàcilment els 25 amb suavitat. Demà canvia radicalment la situació meteorològica, serà un canvi progressiu, començant sobretot a l'alta muntanya, nord de les comarques de Lleida, franja de Ponent, amb cel tapat en general, poques clarianes, potser algunes a Girona, i bé, un descens de les temperatures que, de fet, es notarà al llarg del dia, fent que les màximes en moltes poblacions s'enregistrin més aviat al matí. De fet, respecte a les màximes d'avui, el Pla de Lleida podria baixar el termòmetre entre 10 a 15 graus menys en màximes, per tant, que difícilment superin de gaire els 15 graus precisament. I en quant a les precipitacions, aquestes aniran apareixent cap a l'Alt Pirineu, cap a la franja de Ponent, a partir de migdia sobretot, i de cara al vespre podran estendre's més arreu. Per tant, en quant a pluja, sobretot aquesta arribaria més aviat al vespre de manera general, amb una cota de neu que baixarà ràpidament cap als 2.000 a 1.300 metres.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del dissabte. Felicitat a la NASA per l'èxit de la missió Artemis 2. Els quatre astronautes han tornat a la Terra sans i estalvis després d'un viatge històric de 10 dies al voltant de la Lluna, tal com estava previst, amb puntualitat extrema a les 2 de la matinada. I 7 minuts, la nau Orion ha caigut a l'oceà Pacífic davant de la costa de San Diego, a Califòrnia.
Splashdown confirmed.
Copy splashdown, waiting on VLDR.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time.
Integrity, splashdown, sending post-landing command now.
La reentrada de la nau a l'atmosfera terrestre era el moment més crític de tota la missió i s'ha complert amb èxit.
Houston, Integrity, we have you loud and clear.
Your trajectory is nominal and your recovery teams have visual.
13 minuts de descens, un període en què la càpsula Orion s'ha convertit en una bola de foc a una temperatura que ha superat els 2.500 graus a una velocitat de 400.000 km per hora. L'escut tèrmic de la nau ha funcionat a la perfecció i els diferents paracaigudes s'han obert com estava previst. La Núria Haro ha seguit tot plegat de matinada també aquí a Catalunya Ràdio. Núria, què tal? Bon dia. Com han estat aquests següents minuts després d'aquests paracaigudes que s'han obert?
Bon dia, Roger. Doncs un cop a l'oceà Pacífic, 6 embarcacions amb 40 persones a bord han dut a terme el rescat dels 4 astronautes. L'operació podia allargar-se fins a 2 hores, però l'han completat amb èxit en poc més d'una hora. 8 metges han entrat dins la càpsula, 2 per astronauta, i han confirmat que tota la tripulació estava en bones condicions.
All of our 4 astronauts, Reed, Victor, Christina, Jeremy, green, meaning they are feeling great.
I després, a 3:45 de la matinada tocades, els 4 astronautes ja han sortit de la nau en l'ordre preestablert. L'últim que ho ha fet ha sigut el comandant, els hem pogut veure. Tots 4 han pujat a les llanxes que vorejaven la nau, que flotava al Pacífic, i allà mateix els han recollit 2 helicòpters militars que els han portat fins a terra.
Welcome back. Welcome, welcome home.
Oh! De seguida, el president Donald Trump els ha felicitat amb un missatge a la seva xarxa social, els ha convidat a la Casa Blanca i ha recordat que el següent pas és arribar al planeta Mart. A la roda de premsa de valoració posterior de la NASA, aquesta matinada, un dels administradors associats de l'agència s'ha felicitat per la missió.
El dia d'avui pertany als enginyers i als tècnics que s'han encarregat de la nau. És així i han fet bé la feina. No hem tingut sort, sinó milers de persones fent la seva feina.
Després d'una primera revisió ràpida, en aquests moments els 4 astronautes estan passant tots els exàmens mèdics pertinents. A l'espera de sentir la seva experiència en pròpia pell, la NASA celebra un pas important per poder tornar a trepitjar la Lluna en les properes missions.
So, y'all, we did it.
Ho hem aconseguit. Hem enviat 4 persones increïbles a la Lluna. Els hem tornat a la Terra, sans i estalvis, per primera vegada en més de 50 anys. A la generació que ara sap de què som capaços, benvinguts a la nostra aventura lunar. Això només és el principi.
It's just the beginning.
Aquesta missió Artemis 2 reflecteix la cursa espacial que avui protagonitzen els Estats Units i la Xina, de la mateixa manera que durant la Guerra Freda la pugna aeroespacial va ser entre els Estats Units i l'antiga Unió Soviètica.
En els propers anys els Estats Units volen tornar a trepitjar la Lluna i la Xina ho vol fer per primera vegada. Una cursa espacial 2.0 amb certes diferències en relació a fa més de 50 anys, quan l'objectiu era desenvolupar míssils intercontinentals. El director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Xavier Luria, ha explicat a Catalunya Ràdio la importància geoestratègica d'aquestes missions.
La societat en general encara es percep l'espai com una qüestió més d'exploració romàntica, però avui en dia l'espai és tan geoestratègic com el pas àrtic. Doncs l'espai és exactament el mateix. S'està convertint, no hi ha una àrea d'exploració, sinó una àrea de negoci.
Núria, han estat 10 dies molt emocionants per tots aquells que ens interessa el que passa al cel. En quin moment et quedaries? Perquè avui a les 9 també un especial a la tertúlia i sumarem el Joan Anton Català. Del que ha donat de si aquests 10 dies, amb què et quedes?
No et penso dir el pot de Nutella?
Ja m'ho pensava.
Que ha donat molt de sí a les xarxes socials. Jo em quedaria amb la selecció de les cançons sorpresa que cada matí han despertat els astronautes, com aquesta de la Chapel Roan.
Ells no ho sabien, no, teòricament?
No ho sabien. La gent de la NASA havia parlat amb la seva família, amb els seus amics, els coneixen, i a partir d'aquí havien seleccionat les cançons que cada matí els despertaven des de la Terra. I, de fet, hi havia moltes travesses, per saber quina cançó els despertaria l'endemà. Crec que al final ja em sortirà. La Taylor Swift no ha sonat, però es veu que a la Cristina Cook li agradava molt i bé, al final jo m'he quedat amb Chapel Roan, que m'agrada molt, i va ser una de les primeres cançons. Però per mi, el millor moment de la missió va ser quan aquesta setmana la tripulació va superar el rècord de distància de la Terra i quan els astronautes van proposar rebatejar un cràter lunar amb el nom de la dona del comandant d'Artemis 2, que el 2020 va morir només amb 46 anys a causa d'un càncer.
And so we lost a loved one.
Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie.
Amb aquella abraçada tan emotiva, eh?
Sí, aquí el comandant d'Artemis plora, s'emociona, s'abraça amb els seus companys. Aquí també els hi cauen les llàgrimes. I és important aquesta persona, aquesta dona, doncs, pel comandant de la missió, perquè va estar a punt de deixar la seva carrera aeroespacial per estar al seu costat quan li van diagnosticar la malaltia i ella va dir que ni parlar-ne. Per tant, aquest astronauta, que afortunadament no ha deixat la carrera i ha pogut doncs, batre aquests rècords amb la missió Artemis 2.
Fantàstic. Gràcies, Núria Har. Aquesta matinada doncs, que hem estat ben pendents del que passava a la Terra, però també a la Lluna. I a partir de les 9, que ho recapitularem tot plegat amb l'ajuda del Joan Anton Català, perquè nosaltres, des del suplement, ja fa una pila d'anys que apostem per la ciència i cada diumenge a 7:45 del matí us despertem mirant cap al cel amb el que ens explica l'astrofísic Joan Anton Català, que avui també ens acompanya i s'assuma a la tertúlia, juntament amb els habituals del dissabte, l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, i avui la Marta Monforte, que per primera vegada la podré abraçar com a la Lluna, perquè la Marta Monforte ve a l'estudi de Catalunya Ràdio, sempre ens atén des de València, des de Madrid, però avui per primera vegada, físicament, Marta Monforte també a la tertúlia del suplement. I déu-n'hi-do els temes que tenim damunt la taula, perquè més enllà d'Artemis, els Estats Units i l'Iran afronten les negociacions de pau en posicions allunyades i enmig d'un clima d'absoluta desconfiança. Les dues delegacions s'han citat avui a la capital del Pakistan per intentar posar fi a 6 setmanes de guerra a l'Orient Mitjà, un conflicte en què ja han mort unes 6.000 persones, la majoria a l'Iran i al Líban, i que han afectat una dotzena de països de la regió. Fa uns minuts ha aterrat a Islamabad la delegació nord-americana. Enviats especials a Teheran, José Antonio Rodríguez i Sergi Roca. Bon dia.
Bon dia. Dels dos interrogants que hi havia per avui a Islamabad ja se n'ha resolt un. La delegació iraniana finalment ja és a la capital del Pakistan. Ara falta resoldre l'important, que vulguin iniciar el diàleg amb JD Vance. La delegació iraniana és de molt de pes, per la qual cosa tot fa pensar que en el fons confien en com a mínim iniciar les converses. L'encapçala el president del Parlament, Mohammad Ghalibaf, per molts aquí el líder de facto del país, i també el cap del Consell Suprem de Seguretat Nacional i el ministre d'Exteriors. El primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, fins i tot amb les dues parts presents a Islamabad, s'encomana a Déu perquè tot surti bé.
Us demano a tots que pregueu a Allah Totpoderós perquè concedeixi aquestes negociacions i que se salvin innombrables vides innocents i arribi la pau al món.
I ja cal que pregui, perquè el president del Parlament iranià fa unes hores encara deia que les converses estan condicionades a un difícil alto el foc al Líban.
Gràcies, Sergi. Sobre el terreny, al Líban la treva no arriba i continuen els atacs de l'exèrcit israelià. El de dimecres va ser especialment mortífer, amb un balanç de més de 350 morts. Malgrat tot, els dos governs han tingut un primer contacte abans de l'inici esperat de les negociacions, dimarts que ve a Washington, amb mediació dels Estats Units. Això després que Israel hagi rebutjat mantenir converses amb la milícia pro-iraniana de Hezbollah. Enviats especials a Beirut, Matilde Seoane i Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. El Líban s'intenta recuperar del dimecres negre, de l'atac massiu i per sorpresa d'Israel, que ja suma més de 350 víctimes, entre les quals una trentena de nens i més de 1.100 ferits. A les últimes hores, els bombardejos han anat a la baixa i s'han concentrat al sud del país, amb resposta de la milícia de Hezbollah. La vida es va reprenent a mitges al centre de Beirut, amb imatges ahir dels restaurants de shawarma del barri de Cornish el Marra, plens un divendres a la nit, a pocs metres, però d'un enorme forat per un bombardeig i de cotxes calcinats. Hi ha hagut, en paral·lel, els primers contactes diplomàtics entre Israel i el Líban, abans de les primeres converses previstes per dimarts que ve, cosa que no agrada als simpatitzants de la milícia de Hezbollah, que han sortit a Beirut al carrer a protestar.
Rebutgem les negociacions i ni tan sols tenim un estat que negociï en nom nostre. Això no és un estat. Actua per ordre d'Israel i els Estats Units. És això.
Al voltant d'un de cada 5 libanesos s'han vist forçats a deixar casa seva per l'ofensiva d'Israel, que Nacions Unides avisa que està generant una crisi alimentària. Aliments bàsics com el pa són cada vegada més cars, segons càlculs de Nacions Unides, un 17% més que fa un mes, quan va començar una guerra que ja ha fet al Líban prop de 2.000 morts.
Aquesta és la situació, gràcies Jordi, sobre el terreny a l'Iran i al Líban, però la guerra també és diplomàtica i ara qui en comença a pagar el preu, atenció, és Espanya. El primer ministre israelià ha expulsat els representants espanyols de l'equip de supervisió de l'alto el foc a Gaza. Pedro Sánchez ha estat un dels més crítics amb les accions d'Israel tant a Gaza com al Líban i des d'un principi va alçar la veu contra la guerra guerra a l'Iran, qualificant-la d'il·legal. Doncs bé, Netanyahu, que s'ho ha apuntat evidentment a la llibreta, considera hipòcrita i hostil l'actuació del govern espanyol i aquestes últimes hores ha avisat a tots els que segueixin una línia semblant.
Per tant, avui he ordenat que retirin els representants d'Espanya del centre de coordinació a Kiryat Gat, després que Espanya ha optat repetidament per oposar-se a Israel. Els que ataquen l'estat d'Israel en lloc d'enfrontar-se a règims terroristes no seran els nostres socis en la configuració del futur de la regió.
Basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano.
Netanyahu, que la té apuntada a Pedro Sánchez i avisa que Espanya pagarà pels atacs a Israel. De quina manera pagarà? Doncs és el misteri que tenim damunt la taula aquest cap de setmana i que ha volgut, de manera ben intencionada, Netanyahu apuntalar amb aquesta intervenció. D'aquesta manera ha respost el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per cert des de Barcelona, que també ha demanat a la Comissió Europea que suspengui l'acord d'associació amb Israel. I un dia més hem de parlar també de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra, que no seran poques. D'entrada, Europa calcula que es bloquejarà sense combustible per als avions si l'estret d'Hormuz continua bloquejat durant 3 setmanes més. És l'avís que la patronal europea dels aeroports ha enviat a l'autoritat comunitària. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
La patronal dels aeroports reclama a la Comissió Europea que impulsi compres col·lectives de querosè per a tots els països del club comunitari. La patronal del sector a Europa explica que la millor manera d'evitar problemes futurs seria reobrir aquest estret d'Hormuz com a molt tard d'aquí 3 setmanes. Si això no passa, els aeroports avisen que tindran problemes per garantir els vols a Europa i alerten de l'efecte dòmino que això pot tenir per a l'economia del continent, perquè, segons els seus càlculs, el 25% de totes les exportacions que fan les empreses europees arriben a l'estranger en avió. De moment, la Comissió Europea descarta problemes de subministrament de petroli per aquest mes d'abril, però Brussel·les ha admès que si l'estret d'Hormuz triga gaire més temps a reobrir-se, els primers combustibles que es veurien afectats són el dièsel i el querosè per als avions.
La guerra també ha disparat els preus als Estats Units. El mes de març la inflació va pujar un 3,3% per l'augment del preu del petroli, gairebé un punt més que el mes de febrer, quan encara no havia començat la guerra. En aquest context de guerra, tant a Catalunya, la Generalitat vol apostar per fer créixer la indústria de defensa. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, diu que l'economia catalana ha d'estar preparada per una inestabilitat global que pot durar anys.
Aquest moment no és un moment ni d'un mes, ni de 4, ni d'un any, ni de 4 anys. És un moment en el qual nosaltres haurem de ser capaços de generar, doncs, aquests elements de defensa per a Espanya, per a Catalunya, per a Europa.
La conselleria s'assessorarà de 400 pimes perquè tinguin les certificacions que necessitin a nivell europeu, tant per vendre els seus productes com per accedir a fons. D'aquí unes hores, a les 3 de la tarda, hora catalana, ha d'entrar en vigor l'alto el foc a la guerra d'Ucraïna amb motiu de la Pasqua ortodoxa, una treva que s'allargarà només fins demà a la mitjanit. Falten poc més de 6 hores perquè entri en vigor, però la vigília d'aquesta treva no ha estat plàcida. Un atac rus amb drons ha provocat 2 morts a la ciutat d'Odessa. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. A Putin no li ha interessat mai una treva sostinguda en el temps perquè no vol donar l'oportunitat de rearmar-se i agafar aire a l'exèrcit ucraïnès. Per això només proposa pauses en els combats més simbòliques que efectives. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, avisa que la guerra només s'aturarà definitivament si Zelensky li lliura tot el Donbass.
Мы хотим не перемирие.
No volem una treva, volem una pau estable i duradora. Aquesta pau podria arribar avui mateix si el president Zelensky pren la decisió adequada.
Decretant aquesta treva de manera unilateral, Putin vol demostrar a Trump que està realment disposat a arribar a un acord de pau, malgrat que les negociacions estan estancades, i més ara, que està a les mans de Trump, que el Kremlin es pugui continuar enriquint amb la venda del petroli.
Avui, Joan Carles tornarà a ser protagonista. L'emèrit ja és a París per rebre aquest migdia un premi pel seu llibre de memòries, un premi que rebrà a l'Assemblea Nacional Francesa, poca broma. El guardó el lliura una entitat privada, però ha aixecat polseguera precisament perquè es fa a la seu del Parlament francès, des de París, Isabel Galí.
Bon dia. Joan Carles I farà un breu discurs un cop hagi rebut el Premi Especial de la Jornada del Llibre Polític que des de 1991 concedeix l'associació Llegir la Societat. El premi és per les seves memòries, Reconciliación, que van sortir a principis de novembre, primer a França i després a Espanya, i que el monarca ha escrit en col·laboració amb la periodista francesa Laurence Debré. Ella, que el tracta habitualment, creu que per Joan Carles I serà un homenatge especial.
És un moment important. Ell va escriure solo un libro, ¿no? Después de tantos años tener ese reconocimiento oficial. Él está acostumbrado, me imagino, ¿no?, a dar tantos discursos, pero ya hace tiempo que no los ha hecho y es consciente de la importancia del momento.
L'entrega del premi al rei emèrit serà al migdia, a la meitat d'una llarga jornada a l'Assemblea Nacional Francesa, en què hi haurà taules rodones i intervencions de polítics i escriptors. Segons fonts de l'organització, Joan Carles I estarà acompanyat de les seves dues filles, Helena i Cristina, del seu net gran Froilà i d'alguns amics pròxims.
Doncs aquest premi que li entreguen a Joan Carles a les 12 del migdia, és l'hora que tenim el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, que normalment s'ocupen de temes de pantalles i del cor. Ho comentarem en directe, si ens coincideix, amb aquest reconciliació que Joan Carles doncs farà que avui sigui notícia, perquè li entreguen aquest guardó literari, per la seva qualitat literària, des del Parlament francès. Avui tenim també una mirada posada a Hongria, jornada de reflexió hores abans de les eleccions legislatives de demà, que poden posar fi a 16 anys de govern de Viktor Orbán. Les enquestes donen com a favorit el conservador reformista Peter Madjer. Els seus partidaris han omplert la plaça més gran de la capital. Enviat especial a Budapest, Xavier Vila, bon dia.
Bon dia. Una marea humana s'ha concentrat a la imponent plaça dels Herois per dir prou a Orbán i demanar una nova via d'esperança per a aquest país després de més de 3 lustres de lideratge ultraconservador. Milers de concentrats eren joves, com en Babaj i la Jabranca.
El sistema corrupte construït per Orbán i el Fidesz i molt de l'odi que hi ha al país. Això és sobretot el que volem superar.
El país necessita molts canvis perquè la gent jove pugui viure aquí.
Molts dels assistents asseguraven, però, que la marea congregada és més un moviment social que polític i advertien que exigiran la fi de la corrupció a Peter Madjer, que es queda demà superi Orbán a les urnes.
A Catalunya, a Badalona, una altra persona sense sostre ha mort aquest divendres al barri de Sant Roc. Ja és la sisena mort d'un sense llar a la ciutat des que va començar l'any. Es tracta d'un home de només 46 anys i, segons els Mossos, no presentava signes de violència. Fonts de l'Ajuntament afegeixen que no estava en seguiment dels serveis socials. Bona part de l'oposició a Badalona ha lamentat la notícia i retreu al PP i a l'alcalde Xavier García Albiol la seva política contra el sensellarisme. A Barcelona, el desnonament de Txema Escorça, el veí del carrer Sant Agustí, a qui s'havia de desallotjar a finals del mes de març, s'ajorna 3 mesos si el jutjat ho accepta. La propietat del bloc, el fons d'inversió New Amsterdam Developers, ha acceptat ajornar el desnonament previst per aquest dimecres després de la mediació de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Si el jutjat accepta l'ajornament, el marge per la negociació s'ampliarà fins al dia 15 de juliol. El veí afectat, aquest Txema Escorça, ha demanat una solució per tothom que està en la mateixa situació.
I no oblidem que si hem arribat fins aquí és perquè les administracions no han aturat les pràctiques il·legals de fons com aquest. Cal impedir que aquesta situació es continuï repetint i que cap veí es vegi expulsat de casa seva perquè hi fan co-livings. Cal prohibir...
El 25 de març la pressió popular va evitar el desallotjament d'Escorça a qui no han renovat el contracte per destinar el pis al lloguer per habitacions i així guanyar fins a 3 vegades més. Inicialment el fons d'inversió va rebutjar qualsevol negociació, però ara estan oberts a parlar-ne i buscar una solució extrajudicial. El Vaticà ha arxivat definitivament la denúncia per pederàstia contra el bisbe emèrit de Cádiz, Rafael Zornoza, acusat d'abusos a un menor. Ho fa amb un argument polèmic. No es pot demostrar, diuen, l'edat de la víctima i, per tant, si en el moment del suposat abús tenia menys de 16 anys. Això, malgrat que en la denúncia, recordem-ho, s'assegurava que els abusos del bisbe havien començat quan la víctima tenia només 14 anys. La decisió de tancar el cas l'ha pres el Dicasteri per la doctrina de la fe i, segons ha avançat el diari El País, ho ha fet acollint-se a un tecnicisme jurídic de la norma interna, qüestionada per alguns experts per argumentar que no es pot saber l'edat de la víctima. El denunciant no pot recórrer aquesta decisió i tampoc pot acudir als tribunals ordinaris perquè el cas ha prescrit. A Ripoll, els dos regidors del PSC que han salvat els pressupostos de Sílvia Orriols amb la seva abstenció han posat els seus càrrecs a disposició del partit. Prèviament, la Federació de les Comarques Gironines els havia desautoritzat i assegurava que no estava al cas de la decisió. Ara, en un comunicat, els dos regidors han assumit l'error. Girona, Maria Rovira.
precisen que la votació s'ha d'emmarcar en l'àmbit local i que van votar d'aquesta manera per evitar un nou circ polític i mediàtic a Ripoll. Asseguren, però, que estan d'acord amb la Federació del PSC a les comarques de Girona, amb qui s'han reunit aquest divendres, que aquest vot contradiu el posicionament marc de l'acció política general del PSC. En un missatge a les xarxes, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha retret a la Federació del PSC les crítiques que han fet els seus regidors, els quals ella agraeix la responsabilitat institucional. Per la seva banda, Junts ja ha fet córrer un vídeo, també a les xarxes socials, amb una imatge modificada del cartell de Sant Jordi de Barcelona, on la parella que es fa a un petó són Sílvia Orriols i Salvador Illa.
5 minuts per 9:15 del matí. El sindicat Professors de Secundària proposa fer vaga el dia de Sant Jordi i també una setmana sencera d'aturades al mes de maig, tant a les escoles com als instituts. És el segon sindicat amb més pes dins del sector educatiu i ho van proposar ahir en una reunió amb la resta de sindicats contraris a l'acord per preparar les properes mobilitzacions. Professors de Secundària també es van trobar dijous amb la consellera d'Educació, una trobada que no va servir per acostar posicions, ja que els sindicats es van trobar amb la negativa d'Ester Niubó davant la petició de reobrir aquestes negociacions. Més qüestions. Si ja heu començat a mirar si la declaració de la renda us surt a ingressar o a retornar, heu de saber que els ciutadans amb rendes baixes i mitjanes pagaran entre 250 i 350 euros més aquest any. El motiu és la negativa reiterada del Ministeri d'Hisenda d'ajustar la tarifa estatal de l'IRPF a l'evolució de la inflació i dels salaris. Això és el que es coneix com la no deflactació de la tarifa, que aquests últims anys ha portat el govern espanyol a una recaptació màxima a través de l'IRPF. Raquel Jurado, tècnica de registre d'economistes d'assessors fiscals, explica les conseqüències de la decisió.
¿Qué pasa? Que si no se ajusta la tarifa a esta subida generalizada de los salarios, puede pasar o pasará que los trabajadores empezarán a tributar a tramos más altos cuando realmente su capacidad económica no ha aumentado.
El termini per presentar la declaració va començar el dia 8 d'abril, de moment només es pot fer a través d'internet, i s'acabarà el dia 30 de juny. Des d'aquest divendres ja està en vigor la nova llei contra la multireincidència. A partir d'ara, els delinqüents que tinguin més de 3 sentències fermes per fur s'enfronten a penes d'entre 1 i 3 anys de presó. La norma endureix les penes per delictes que fins ara no suposaven l'ingrés a la presó. Per exemple, els furs de menys de 400 euros, que abans es resolien amb multes, ara es podran castigar amb penes de fins a 3 anys si el lladre té antecedents. Pel que fa als furs de mòbils o tauletes, es té en compte que contenen dades personals valuoses i també s'incrementa el càstig. Ho explica Emili Sagrí, panelista i membre de la Comissió Normativa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
La llei no parla de telèfons mòbils que estiguin en una botiga sense activar, però els que estan activats, sigui el que sigui el valor del mòbil, un delicte menys greu. Té moltes coses confidencials, una agenda, un valor diferent.
L'enduriment de penes és una reivindicació que diverses formacions polítiques i alcaldes del país feia anys que perseguien. Per la seva banda, les associacions de fiscals i també la Fiscalia de Barcelona esperen un increment de feina i lamenten que la llei no hagi dotat els jutjats de més recursos. Rodalies recupera de mica en mica la normalitat, aleluia, anterior al sinistre mortal de Gelida, del qual es compleixen gairebé 3 mesos. La setmana que ve hi haurà 179 limitacions de velocitat respecte a les més de 200 del pic de la crisi. Tot plegat fa que Rodalies arribi al 94% de les circulacions programades, si no hi ha incidències, és clar. Joan Garcia.
La majoria de limitacions temporals de velocitat les trobem a les línies R4, R2 Sud, R3 i R15. És on hi ha trams encara sense circulació. Es posen per actuacions planificades a la infraestructura o bé per obres per arreglar anomalies detectades. També se n'implanten davant d'alertes ambientals, vents forts, pluges torrencials o temperatures extremes, i se suprimeixen quan ha passat el perill o s'han fet les actuacions necessàries. Comporten una reducció de la velocitat màxima. A l'R4, per exemple, fan que hi hagi entre 10 i 15 minuts de retards diaris perquè travessa moltes zones d'obres com Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei o Montcada. Els horaris tenen marge per absorbir alguns retards i Renfe treballa ara per dotar les capçaleres de línia amb més trens i maquinistes per limitar les afectacions a tota la línia.
Gràcies, Joan. De seguida els esports, arrencarem evidentment amb l'empat del Girona al Bernabéu, amb l'explosió d'Eduard Solà, que ahir bufava 61 espelmes i que ho va poder celebrar la mar de bé, eh? Picant l'ullet, Eduard, perquè la Mar va aconseguir aquest gol de l'empat pel Bernabéu i si avui el Barça remata el derbi contra els pericos, contra l'Espanyol, a 2:15 de 7 o de 8? De 7, de 7. A l'antena de Catalunya Ràdio, doncs la Lliga pràcticament està sentenciada. Avui derbi, de seguida en parlarem, però abans la cultura.
Un cop a la porta, ja sento l'olor.
Això que sona Zelosa, que han entusiasmat el públic de la sala Paral·lel 62 a Barcelona amb la seva música d'arrel, amb gir contemporani, aquesta nit l'han presentat, en aquest cas el seu primer disc, titulat El primer cant del matí, Marc Ruiz.
M'han dit que hi ha uns bailets que han vingut a estudiar.
Zelosa juga amb les cançons d'arrel i fa jugar al públic. Expliquen com, mentre versionaven Sota de l'Om, es va inspirar per compondre El forner. La tradició les inspira i el públic vibra amb elles. Només sortir a l'escenari, les primeres notes de Manieta a la Cistellera, que tanca el nou disc, El primer cant del matí, han fet cridar al públic com si tinguessin al davant una estrella del rock o l'R&B, d'on són estrelles del folk que es fa ara. Zelosa són molt inquietes i els agrada jugar amb les cançons, les textures i els ritmes. Canten al pardal amb un cor format per amics, entre els quals hi ha l'ex Marala Selma Bruna, que les acompanya també a la Dama d'Aragó, popularitzada per Maria del Mar Bonet i darrerament per Maria Hain amb la Dama de Mallorca. El cant dels ocells la versionen amb clau flamenca, el públic vibra amb cançons de tota la vida com La pastora Caterina i embogeix amb flors i violes, una reivindicació de la seva barcelonitat. I encara una última sorpresa per acabar ben amunt. Habla de mi en presente, també hi eren, per acabar dalt de tot amb la fantàstica rumba Nenes de Ciutat. Impossible sortir sense un somriure del concert de Zelosa.
Més música. Tot un clàssic. Pastora ha tornat als escenaris després d'una llarga pausa, gira que va començar ahir al Festival Estrenes de Girona, tot plegat coincidint amb un nou disc del grup barceloní que inclou col·laboracions amb Santi Balmes, La Dilla Russa, Marc Parrot i Pedro Guerra, Laia Claret.
Va ser més d'una hora i mitja de música i diversió. El grup, encapçalat per Dolo Beltrán i Caim Riba, va enamorar els fidels seguidors de Pastora en un concert amb sorpreses, com ara l'aparició de Marc Parrot a la cançó Una altra galàxia, tal com canten tots dos el nou disc. Va ser una nit que començava així.
Bona, bona, bona nit. Com esteu? Quanto tiempo, hostia. I només el fet de retrobar-nos aquí, en aquest auditori, doncs estem molt nerviosos.
Però els nervis van durar poca estona i van donar pas a una Dolo desinhibida, simpàtica, divertida, que anava jugant amb diversos complements de roba, ulleres de sol, per exemple, a mesura que anava avançant el concert. El públic es va aixecar de les butaques amb cançons com ara Grandes Despedides, Mirona, Runner i, evidentment, amb Lola, un grup que ara comença una gira que passarà per Barcelona amb ganes de celebrar aquests 25 anys de molta festa i de passar-ho i fer-ho passar bé.
Fantàstic, gràcies, Laia Claret. A TV3 també música. Primera semifinal d'aquesta edició d'Eufòria, recta final del concurs en què els participants s'ho comencen a jugar absolutament tot en aquesta doble eliminació que continua la setmana que ve i en què hem vist actuacions aquesta nit com aquest rehab de la Monique que s'ha posat a la pell d'Amy Winehouse i també aquesta altra. Aquest és l'Oliver que ha fet ballar tot el plató amb el baile inolvidable de Bad Bunny, tot això en una nit en què també han estat protagonistes els duets. Un duet de l'Aina Machuca i la Tura, aquest Beautiful Liar de la Shakira i la Beyoncé, i el punt emotiu de la gala que l'ha posat la Daniela i la Clara. Espectacular el For Good del musical Wicked, que ha fet plorar les mateixes cantants al final de l'actuació. Divendres que ve, segona semifinal d'Eufòria. Recordeu que podeu recuperar tots els programes quan us vingui de gust a través de la plataforma 3Cat. I abans dels esports, un últim apunt, i és que aquest Sant Jordi, el suplement, també té llibre. Sembla mentida, és el recull de contes que els escriptors Miqui Otero, Irene Pujades i Jordi Puntí van escriure inspirats en les històries que ens feien arribar els oients del suplement. Una selecció editada ara per Quaderns Crema que presentarem acompanyats dels autors aquest proper dijous, dia 16 d'abril a les 7 de la tarda a la llibreria Ona de Barcelona. I esteu tots convidats, entrada lliure, i no només hi serem nosaltres i els escriptors, sinó que també hi seran presents alguns dels protagonistes de les històries, alguns d'aquests oients que van participar amb les seves notes de veu a la secció Sembla Mentida de la temporada passada, una secció que podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement. Aquest dijous 7 d'abril, Llibreria Ona, presentant Aquest sembla mentida, amb el Miqui Otero, Irene Pujades i Jordi Puntí, us hi esperem. Els esports. Ahir el Bernabéu es va escriure un altre capítol d'una lliga que el Barça té pràcticament a la butxaca i que guanyarà si no passa res estrany. Empat a un del Girona, amb un golaç de la Mar i amb un Madrid nerviós abans de jugar-se la vida dimecres contra el Bayern. Pausa i ho expliquem tot.
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Hipercor et regala un 20% a les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 80 euros fins al 12 d'abril. Sí, sí, sí. Fins al 12 d'abril et regalen un 20% només a Hipercor. Consulta'n les condicions. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Aquest 18 d'abril vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 11 d'abril amb un 30% de descompte en tota la drogueria i perfumeria. Acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar. Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga web i app.
Resta Stoichkov, Maria Lluïsa Solà, Albert Espinosa i Joan Dausà a Col·lapse, amb Jordi González, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Lidl és el súper número 1 en preu segons la valoració dels consumidors. Ara 6 burgers Meat de porc i boví per 3,59. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus, formatge mescla envellit torrat premiat pel seu gust per 3,29. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al Corte Inglés Ponés.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Gran, gran, gran empat del Girona. El Madrid s'acomiada pràcticament de la Lliga després de l'empat a 1 al Bernabéu contra el Girona, que va fer un gran partit i que va confirmar que no hauria de patir per aconseguir aquesta permanència. D'aquesta manera narrava el gol de Lemar l'Eduard Solà al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Rep Lemar, frontal de l'àrea, gran, busca posició de xut. Encara Lemar, el xut, gol!
Gol!
Gol, 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 gol! Lemar des de la frontal de l'àrea gran, amb la cama esquerra, pata, ho ha fet Lemar de bé. Lemar, després d'aquesta jugada d'Arnau per la banda dreta, l'ha deixat a Lemar, ha fet un retall amb la cama esquerra, ha ajustat el pal esquerre de la porteria.
El guionista d'Eduard Solà va estar sembrat ahir amb aquesta narració. Lemar de bé, el jugador francès del Girona, amb un xut imparable des de fora de l'àrea que va deixar mut al Bernabéu. I ho va fer la mar de bé també tot l'equip de Mitchell, que va fer un partit seriós i que li va fer un gran favor al Barça abans del derbi d'aquesta tarda al Camp Nou. Ahir el Solà feia 61 anys i ho va poder celebrar amb aquest empat a Girona. Avui el despertarem també tan bon punt es llevi i agafi aquest AVE de tornada cap a Girona a 9:15 del matí, a veure si el podem saludar, perquè la cobertura a l'AVE sabem també que funciona com funciona. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ara mateix la classificació diu que el Barça té 76 punts, el Madrid 70, són 6 punts d'avantatge que poden ser 9 si el Barça guanya avui l'Espanyol. Ahir al Bernabéu, aquest Madrid 1, Girona 1, es va avançar el Madrid als primers minuts de la segona part amb un fort xut de Fede Valverde des de fora de l'àrea que es van passar Gazzaniga, però al cap de 10 minuts Lemar amb aquest golaç, el Girona va dominar, va saber patir, però el Madrid no va reaccionar i anirà a Múnich dimecres després d'aquesta ensopegada. Es van sentir xiulets al Bernabéu. Al minut 88, el Madrid va demanar un penal de Vitor Reis sobre Mbappé després que el braç del defensa del Girona impactés a la cara del davanter del Madrid. Aquesta era la queixa del tècnic Álvaro Arbeloa.
Bueno, para mí es un penalti aquí en la luna y pues es una más, otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay.
Arbeloa, que té sentit de l'humor i que també ho fa la mar de bé a la roda de premsa. Una altra cosa no, però sentit de l'humor sí que en té el tècnic del Madrid. I aquesta tensió era la indignació de Tomás Roncero a la cadena SER. Es van enfadar molt amb el VAR. Suposo que per compensar també l'enfadament del Barça aquesta setmana a la Champions. Tomás Roncero, cadena SER.
Es un escándalo que el del VAR se trague esa. Lo hemos visto todos. Hasta el gorro ya. Hasta el gorro. Lo voy a decir así. Hasta el gorro. Hasta el gorro. El Madrid jugará muy mal, pero se aplica el reglamento. Y el del VAR sabe que no ha hecho bien su trabajo. Dan 20 así. No me voy a callar ni una más. Que quien no quiere que haya liga, mejor, malas audiencias. Que se lo coman con patatas. Esta liga, esto hasta el gorro. Esto no es una liga. Esto es un desastre. Tomi. El Trujillo este no lo ha hecho, no lo hizo ya en Pamplona. Ha hecho Milla. Con su conciencia va. No pitar este penalti. Un árbitro decente, por eso poco verde el campo. El del VAR no se come eso. Lo ve fríamente como lo he visto todos. Y no le da la gana llamar al árbitro. No le da la gana a Trujillo.
Que te carga la garganta, calma.
Me da igual. No,
no. Creo que para ti es penalti.
Mira,
que
me arranca la ilusión todos. Pero mi jugador espera también el del VAR. Pues el del VAR lo ha visto. Y yo ya no soy mi mayor.
A veure, és que aquest ritme, Tomás Roncero, no arriba contra el Bayern a dimecres. Perquè forçant d'aquesta manera la gola, doncs es queda fos. Nervis a Madrid, on veuen que se'ls pot acabar la temporada a mitjans d'abril. A veure. Hi ha una part de dins meu, d'aquest Roger Tribunero que porto, que visualitza com a l'Allianz Arena dimecres el Madrid se'n surt. Perquè quan tot... és massa bonic. Saps, Albert?
Home, però és que el
és
Bayern...
És massa poètic. Aleshores, sí, el Bayern el que vulguis, però l'altre dia els podria haver afusellat i sentenciat al Bernabéu. No va passar.
Home, va mostrar el Bayern ser un equipàs molt més equip que el Madrid,
sí,
però
va tenir moltes ocasions al Madrid, eh? I Neuer els va salvar diverses vegades.
Aquí ja sabem que 2 i 2 no són 4.
Bé, doncs aquesta lliga que es posa de color blaugrana sempre i quan, d'alguna manera, avui el Barça es pugui imposar a l'Espanyol. El Barça suposo que farà moltes rotacions, ara hi anirem. En qualsevol cas, ahir 1-1 al Bernabéu.
En un partit que havia de ser l'assaig general per Múnich, Arbeloa va fer 7 canvis a l'11 titular i va sumar el tercer partit seguit sense guanyar. A l'11, això sí, s'hi van mantenir Vinícius i Mbappé, també hi va ser Bellingham. A l'altra cara de la moneda, Mitchell, el tècnic del Girona, que ja suma 38 punts.
Un punt molt important per nosaltres, és la realitat. 38 a 4 de l'objectiu i un pas molt important, un punt... Molt, molt, molt. Estic molt feliç per els jugadors perquè han fet un esforç enorme, enorme.
I Arbeloa resignava a admetre que la Lliga la tinguin perduda.
No, la situació la tendré el dia que la perdamos. Hasta que no la perdamos seguiremos peleando y, como os digo siempre, pues algo, si la perdemos algún día no nos queda otra cosa que hacer que salir cada partido a defender nuestro escudo y a dar las mejor de las imágenes. Y esto es el Real Madrid, así que hasta el último día hay que pelear.
I Lemar, l'autor del gol, s'agafava l'expressió clàssica del seu exentrenador, l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, preguntat a Movistar per si el Girona pot mirar ara cap a Europa.
No, la verdad que ahora vamos a coger partido a partido y vamos a buscar los 42 puntos y ya después ya veremos.
El Girona és 12 amb aquests 38 punts, empatat amb l'Atlètic Club de Bilbao, l'Espanyol i Osasuna.
Avui al Camp Nou, a 6:45 i amb la TET de Catalunya Ràdio, Barça-Espanyol. El Barça, en cas de guanyar, ja celebraria el títol de Lliga de manera virtual, de manera anticipada, mentre que l'Espanyol aspira a la primera victòria d'aquest 2026 i a trencar la ratxa de 13 partits sense guanyar.
L'entrenador del Barça, Hansi Flick, farà rotacions pensant en l'Atlètic de Madrid dimarts. De Jong començarà la banqueta. La idea és que tingui minuts per agafar ritme, mentre que Gavi podria ser titular. Veurem si Lamine surt d'inici o no. Hansi Flick.
La Liga is the basis. Is that why you're playing Champions?
La Liga és allò més bàsic. Per això juguem la Champions, per la Liga. Però al final el més important és guanyar la Champions. Per això som aquí.
Oh, this is why we're here.
I pel tècnic de l'Espanyol, Manolo González, guanyar avui al Camp Nou seria el màxim.
Ho tinc claríssim, això. O sigui, demà l'equip guanya allà, pel que significa. Primer per tornar a guanyar al camp del rival i després perquè significaria la salvació virtual de l'equip també, faltant les jornades que falten. Llavors, penso que seria una alegria doble per tots els pericos.
L'Espanyol ha sumat 5 dels últims 39 punts.
I a l'Eurolliga de bàsquet, un altre desastre, una altra derrota del Barça, aquesta vegada a la pista del Mònaco, 93-86 contra el Mònaco, malgrat els 27 punts de Kevin Panther el dia que va reaparèixer Juan Núñez.
El base madrileny va jugar 5 minuts, se'l va veure molt faltat de ritme després de la llarga lesió, no va notar cap punt i va donar una assistència. La derrota del Dubai contra l'Efes permet al Barça dependre de si mateix en l'última jornada. Jugarà el play-in contra el Bayern divendres que ve al Palau Blaugrana. Xavi Pasqual, el tècnic.
La segona part hem tingut el problema de les faltes d'Antoco, ha sigut definitiu això, per un cantó, i per un altre cantó ells han aconseguit anar moltes vegades a la línia de tir lliure, 29, i nosaltres només 12, i això ha sigut decisiu pel partit.
Per cert, que el director general del Barça de bàsquet, Juan Carlos Navarro, va dir a Movistar que el futur de l'equip passa per la continuïtat de Pasqual.
Ja cal que es posin les piles perquè queda encara molta temporada i es pot fer etern aquest final de temporada pel Barça de bàsquet. El Barça d'handbol serà campió de Lliga avui mateix si el Logroño no guanya contra el Bidasoa.
Això després de la clara victòria d'ahir al Palau contra la de Mar de Lleó per 48-31.
Avui encara sol, però atenció a la baixada de les temperatures d'aquest cap de setmana, especialment demà. Jofre Genué, bon dia.
Bon dia. Avui, sobretot, encara suavitat, encara ambient de maig. Temperatures que encara podran superar els 25 graus, sobretot cap al Pla de Lleida, potser la costa no tant. I amb aquest augment de núvols, el sol s'anirà apagant, de fet, amb molta pols sahariana en suspensió, que arriba al seu màxim, i aquests núvols que aniran apagant el sol, que ja ho fa a hores d'ara, cap a Ponent, cap al sud del país, que és per on arriben els núvols que s'aniran estenent a Girona, potser més a la tarda que no pas aquest matí, que és on podria fer una mica més de sol o àrees del Pirineu. Bé, demà canvi de temps, un front que farà que diumenge sigui una jornada de núvols i de temperatura a la baixa, màximes en molts sectors, moltes poblacions interiors que s'assoliran al matí, primera hora, potser, i que al llarg del dia, doncs, aquest termòmetre anirà clarament a la baixa, on es notarà menys, potser, a la costa, es passi dels 22, 23, als 20, 21, però on es notarà molt, doncs, és el Pla de Lleida, dels 28 o 29 d'avui, demà poc per sobre dels 15, amb unes precipitacions que aniran arribant, sobretot, al llarg de la tarda i que es generaran més al vespre. Per tant, gran part de la jornada més núvols que no pas pluja, però al vespre podria acabar plovent arreu, amb una cota neu que baixarà dels 2.000 als 1.300 metres amb entrada de muntana i mestral dels dos extrems del país.
Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens esperen un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
Era famós perquè era el cinema de les pajilleres dels universitaris.
Exacte. Com? A veure, un moment. Com? Què has dit? Pajilleres?
Pajilleres.
Ah. Sí, home, i tant. Tu ho saps, Mike, que havia...
Sí, sí,
doncs, evidentment, una especialitat de guanyar-se la vida fent palles als homes que s'ho permetien a les sales de cinema.
Què ha fet la intel·ligència artificial que no hagués pogut fer l'artista, en aquest cas?
Molt, molt. Prova-ho. De moment, encara, la IA és una eina de l'artista i no l'artista una eina de la IA, encara. No t'estalvia cap esforç creatiu, la IA. El dirigeix cap a una altra forma. És com si et diguessin, aquesta novel·la vostè l'ha escrit en Word, així és molt fàcil, no, fer novel·la. No, és que depèn de l'artista. Doncs la IA és un instrument més.
A mi m'agrada més Plex, si t'ha dit físicament, Plex és molt més alt, jo diria, eh?
Sempre
és
un tio a favor grandot. De Plex, perquè hi ha altres, un irresponsable emocional. No el volem.
Plex, ja perquè es diu Plex? És un nom artístic d'aigua?
És el nom artístic,
perquè
sí.
Perquè és youtuber.
No tenim ni idea.
Si ets youtuber, lo important és que no estigui al santoral, el teu nom.
D'acord.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És dissabte 11 d'abril del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Benjamin Netanyahu.
Aquells que ataquen l'estat d'Israel en lloc dels règims terroristes no seran els nostres socis. No estic disposat a tolerar tanta hipocresia i hostilitat. No permetré que cap país ens declari una guerra diplomàtica sense pagar un preu immediat.
El primer ministre israelià castiga Pedro Sánchez per la seva oposició a les guerres de Gaza, l'Iran i el Líban. Netanyahu ha expulsat els representants espanyols de l'equip de supervisió de l'alto el foc a Gaza. Sánchez demana a Europa urgentment un exèrcit comú i, mentrestant, el vicepresident nord-americà ha arribat ja al Pakistan per iniciar avui les converses de pau amb l'Iran.
Joan Carles de Borbó.
El rei emèrit ja és a París per rebre aquest migdia un premi pel seu llibre de memòries a l'Assemblea Nacional Francesa. El guardó lliura una entitat privada, però ha aixecat polseguera el fet que es faci a la seu del Parlament francès.
Blanca Serra.
I per fer memòria de la justícia, per recuperar...
La filòloga i activista independentista mort als 82 anys, cara visible de les tortures franquistes a la prefectura de Via Laietana de Barcelona i detinguda quatre vegades entre l'any 77 i 82.
Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 40.000.
Quilòmetres per hora, la velocitat que han tornat a la Terra els quatre astronautes de la missió Artemis 2, que estan passant ja els reconeixements mèdics. La missió ha estat un èxit de la NASA i la nau ha amarrat a l'Oceà Pacífic amb puntualitat britànica a les 2:07 de la matinada.
350.
Euros, la quantitat de més que les rendes mitjanes i baixes poden arribar a pagar Hisenda per la declaració de la renda d'aquest any. El motiu és que el Ministeri no ha ajustat la tarifa estatal de l'IRPF a l'evolució de la inflació i els salaris.
179.
Els punts amb velocitat limitada que hi haurà a partir de la setmana que ve a la xarxa de Rodalies, que va recuperant ja la normalitat després del sinistre mortal a Gelida.
Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i la Marta Monforte. Un mateix 11 d'abril, però en aquest cas de l'any 2001, el capità del Barça, Josep Guardiola, va anunciar per sorpresa en roda de premsa que deixaria el club a final de temporada.
Us comunico la decisió que vaig comentar-li al president, que acabaré la meva carrera a l'estranger. No sé a on, perquè no he escoltat ofertes... Com no he escoltat cap oferta, és a dir, no m'he reunit per escoltar oferta en el Barcelona, no ho faria en cap
va acabar el Brescia italià, si no recordo malament. En declaracions a TV3, aquell mateix vespre, l'exentrenador del Barça, Luis Van Gaal, es va mostrar sorprès per la decisió.
Sí, yo he oído esta tarde porque amigos me ha llamado. Para mí un grande sorpresa.
No li va sorprendre tant a un altre exentrenador, també en declaracions a TV3, Johan Cruyff.
Sorpresa no es, aunque al momento que se anuncia sorprende a mucha gente. Però era d'esperar de... Era l'últim 3 meses de su contrato. No...
Pep Guardiola va posar Roma a brèixer després d'un periple per Itàlia. Qatar i Mèxic va penjar les botes el 15 de novembre del 2006, però el que va venir després ja és història i ja ho sabeu. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de Santpedor, des de dalt d'un campanar o des d'una sala amb el puto amo de la vostra empresa on li comunicareu que us heu buidat.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Quina hora, Minos? Avui a La Vanguardia, Isabel García Pagant defineix l'acte de Rufián i Montero aquesta setmana a la UPF com dues hores de rialles, de cops patriòtics al pit i de bones intencions.
Passant de puntetes sobre partits ferits per la supervivència electoral. L'abraçada de Junqueras i Rufián fa més d'una dècada és avui tan forta que s'estan a punt de girar l'esquena, escriu Pagant al més pur estil Groucho Marx. Al febrer, Junqueras ja va advertir que els moviments de Rufián feien mal al partit, però per l'home fort d'Esquerra Madrid, l'eix electoral ara mateix doncs es redueix a feixer feixisme i antifeixisme i prou. Rufián fa una crida a la responsabilitat històrica d'Esquerra per frenar l'auge de l'extrema dreta, però obvia, diu Pagant, que Junqueras, des de la presó el 2018, ja es va comprometre amb els governs d'esquerres. Des d'Esquerra hi ha qui apunta que això acabarà malament, hi ha qui li treu pes, i mentrestant Rufián s'aferra a la supervivència darwiniana. Guanya qui s'adapta més bé al seu entorn, i si el seu fill mira TikTok, doncs prefereix omplir TikToks que biblioteques.
El periódico Jordi Bianchotto hi diu la seva sobre un dels retorns més sorprenents d'aquest any. Va ser ahir al Sant Jordi amb el concert de Los Delincuentes. Música, música.
Que van tornar als escenaris 14 anys després i ho van fer recordant sobretot el seu primer disc i davant de colles d'amics que van poder gaudir de la seva sana desinvoltura psicotròpica rumbera amb pinzellades de blues, filosofia garrapatera i un neohipisme surrealista de Jerez. Van reanimar a la Luz de Lorenzo o El aire de la calle. I fins i tot amb una versió d'Extremo Duro. Fa 14 anys que no toquen junts, però no ho sembla. Llueixen ara un plus de solera, diu Bianchotto. Han tornat per la Porta Gran i saben gaudir del de l'escenari. I van convidar a pensar que aquesta tornada potser no serà un vist i no vist.
A la premsa internacional, Mariah Carey. No és Nadal encara, quin malson sentir ara aquesta cançó. Però el New York Times, Albert Postils, expliquen que Mariah Carey ha posat a la venda el seu antic àtic de Nova York per el mòdic preu de 27 milions de dòlars.
L'artista va comprar l'àtic l'any 1999 per 9 milions de dòlars. En concret, la cantant va adquirir els 3 pisos superiors d'un edifici de 18 plantes que després va unir per crear un àtic tríplex de 1.190 metres quadrats. Allà hi cabien 8 dormitoris, una sala d'espa d'11 metres i mig, una sala de cinema amb un aquari incorporat i decoració diversa en forma de papallona, potser com a homenatge al seu àlbum Butterfly del 1997. I també una terrassa de 102 metres quadrats amb vistes panoràmiques al riu Hudson i l'horitzó de Manhattan. Segons un portal immobiliari consultat pel diari, la venda podria indicar dificultats financeres de l'artista. Els registres públics mostren que Mariah Carey ha sol·licitat diversos préstecs hipotecaris per l'àtic durant aquests anys, la qual cosa dona com a resultat un deute aproximat d'uns 18 milions de dòlars.
Avui el suplement, a partir de les 11, junts, no és cap anunci de cervesa, Pere Arquilloé i Julio Manrique, dos grans actors catalans que hem reunit al Teatre Lliure de Montjuïc. Qui dels dos és més cervesers?
Ui, aquí hem entrat en un tiro molt perillós.
Ara, així de bon matí, tots dos ho som.
Tots dos ho som.
Si tots dos ho som. Sí. A tots dos ens agrada la cervesa.
Sí, sí.
La cervesa i el vital.
Què m'has de dir, no, Julio?
Sí, la gent de teatre, la cervesa després de la funció, sobretot.
És sagrada.
Fins i tot hi ha gent que no li agrada la cervesa, però la cervesa després de la funció és aquesta, com una espècie de... És una llegenda urbana, d'aquelles, perquè aquesta és veritat, que entra realment molt bé, sí. I senta molt bé.
És com el sardinet, les foques, saps? Les foques quan acaben de fer el número...
A les 11, Pere Arquilloé i Julio Manrique, no us el perdeu. Ara és l'hora de parar l'orella el que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
About, oh, freedom for Iran. They don't tell you the real facts. Women, men, gays. How about gays for Iran? They kill the gays. They throw them off buildings.
Si ahora mismo te ofrecieran 10 millones de euros a cambio de dejarle, ¿aceptarías o no?
No, no, porque para mí lo que llevamos es, o sea, llego en mi peor momento y la verdad me ayuda mucho y no cambiaría lo que siento por el dinero, la verdad.
¿Tú lo cambiarías por 10 millones?
Sí, porque... sí que...
¿Estás diciendo de verdad?
Claro, tú me has puesto los cuernos en la discoteca con la Seila.
¿Lo vas a decir enfrente de la cámara?
Hombre, no, pero si la sé, sí la cambiaría por 10 millones.
Entre els guanyadors, la novel·la El cos invisible, de Núria Perpinyà, o el poemari de Sebastià Alzamora, L'habitació de la Malena, estarà lliure i disponible del 24 d'abril fins al 15 de juny de 2026. Saps d'algú?
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Arriba al Liceu el ballet d'Hamburg amb Nijinsky, de John Neumayer. El mite del ballarí que va revolucionar la dansa. Una producció que evoca el glamour de París i el virtuosisme escènic. Del 12 al 15 d'abril. Entrades a liceu.cat.
Aquest 18 d'abril vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
Si vols sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com. T'esperem.
Escolta, aquest cap de setmana quedem per dinar. Jo m'encarrego del vi, que el Corte Inglés fan un 45% de regal en una gran selecció de vins de Rueda. I com que serem molts, també portaré cervesa. Que a més, hi ha la Mau de 5 estrelles amb la segona unitat al 50%. I si ens en sobra, pel pròxim dinar, no?
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi.
Si ets fan del Super 3, aquest Sant Jordi no deixis escapar aquests llibres.
Sí.
Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. 4 bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
74.968-74968 de la sèrie 20.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.